A Catalunya Ràdio, mans.
Doncs així és, aquest Llegendes de nit, una altra edició que us volem presentar avui de la col·lecció La Talaia d'edicions Sidillà i escrit per Miquel Martín amb les il·lustracions de David Granato.
Exacte, en aquest cas Llegendes de nit parla de les nits més màgiques de l'any a totes les comarques catalanes, Sant Joan, Tots Sants, Nadal i Cap d'Any. Nits envoltades de molta mitologia, de molts costums i, com no, també de tradicions, esclar.
Exacte, nits on el bé i el mal, la fantasia i la realitat es desdibuixen a partir de llegendes, doncs s'han pogut anar explicant en aquest treball, com hem dit, de Miquel Martín. Miquel, bon dia. Bé, sembla que en Miquel el tenim a l'espera al telèfon, intentarem recuperar-lo de seguida. Un treball preciós, s'ha de dir, a través de les il·lustracions, com deien, de David Granato, i que és molt interessant de veure. Són llegendes que ara podríem dir... La nit de Sant Joan en té moltes, de llegendes, oi, Esther?
Sí, exacte. Jo crec que deu ser la que té el capítol més llarg, la nit de Sant Joan.
Sí, no et vas errada.
Tot i que Nadal, déu-n'hi-do, també.
Mira, la nit de Sant Joan
Nadal, Cap d'Any...
en té un munt, i a més d'éssers fabulosos ens parla també de remeis, d'encanteris, sortilegis... Tots Sants, de què deu parlar Tots Sants, les llegendes?
Home, Tots Sants deu parlar d'animetes que tornen, no? Que tornen
que van i venen, exacte.
Exacte,
i
sí.
La nit de...
I...
Sí, sí. Digues.
Sant Silvestre és nit de bruixes per Cap d'Any.
Sí, senyor. Per tant, són nits molt prolífiques pel que fa a les llegendes i a tota aquesta sèrie de contes al voltant de la mitologia de la nostra tradició. Aquest Llegendes de nit, a més, que ha fet en Miquel Martí, que ha recollit en Miquel Martín, ha anat comarca per comarca a buscar-ne i a trobar-ne i, a més, donar-li un punt també de literatura per explicar-los. Un llibre molt amè, amb un munt de llegendes, que ara sí, podem parlar amb Miquel. Bon dia, Miquel.
Hola, molt bon dia.
Estem parlant, com dèiem, de nits capdals del calendari, del nostre calendari, totes aquestes nits.
Sí, i tant, són nits que marcaven el cicle vital de les persones, el cicle vital i el cicle ritual, perquè la nit de Sant Joan no deixa de ser també la celebració del solstici d'estiu, uh-huh. I la de Nadal doncs, estava vinculada també al solstici d'hivern, i Tots Sants era, bueno, el dia de respecte, devoció i record dels morts. Sí, nits que marcaven, i jo crec que encara marquen la vida de les persones.
Mm-hmm. Clar, la nit de Sant Joan, tant ens hi podem trobar temes de bruixes i bruixots com també remeis, mm-hmm. Perquè és una nit on històricament, no sé si recordar que s'havien d'acollir certes herbes per poder fer que fossin medicinals, sí o no?
Sí, exactament, és una nit riquíssima. De fet, dues terceres parts del llibre estan dedicades a la nit de Sant Joan, perquè això, perquè hi ha moltes llegendes, rituals, tradicions... costums, i moltes d'elles han donat origen a diferents llegendes i narracions. A mi una de les parts que m'agrada més de la nit de Sant Joan és la vinculació que tenien els humans amb la natura, mm-hmm. Com a través dels astres, per exemple, o com deies tu, a través de les plantes, fins i tot a través de les pedres o dels animals, interpretaven la realitat i intentaven donar una explicació poètica, perquè l'explicació científica encara no la podien donar, a tot el que ens envoltava, i això ho trobo magnífic, perquè ens explica molt bé com som els humans i com hem evolucionat, també.
Mm-hmm. No, i també ens lliga molt a llegendes que ens marquen fins i tot una pedra d'un territori concret, no?, la nit de Sant Joan.
I tant. Hi ha moltes llegendes que tenen relació amb els noms de llocs, no?, amb la topografia i amb els noms que s'han donat, doncs, a una certa muntanya o a una pedra o fins i tot a una cala. Mm-hmm. I que tenen el seu origen en una llegenda. I també recordem que és la nit en què qualsevol ésser màgic fantàstic es pot manifestar, i el ventall també és amplíssim, mm-hmm. Els follets, les bruixes, com comentaves tu, però també hi ha els maneirons, hi ha les falugues, les marugues, les llufes, perquè n'hi ha de... masculins i femenins, diguem-ne, els embutxins, moltíssims, moltíssims.
Els mineirons, que cal dir que per portar-lo al segle XXI gairebé són minions, eh?
Sí, no?
Tenen un punt de connexió, fins i tot, eh?
Sí. Jo moltes vegades, ara que dius això, jo moltes vegades quan trobava una llegenda d'aquestes, que algunes tenen unes possibilitats literàries immenses, que podries acabar explicant una narració, fins i tot una novel·la curta, pensava, ostres, quan fan aquestes pel·lícules de Hollywood es podrien inspirar una mica amb les llegendes, perquè són molt riques, i fins i tot les llegendes de la nit de Tots Sants són llegendes amb un punt de terror, si vols, o un punt una mica sinistre, d'humor macabre, que vaja, que també són molt atractives.
Totalment. De fet, ara que parles de la nit de Tots Sants, destaques en el pròleg que Vinyoli deia que és una nit que hi ha com una paret de fum, no?, entre la nostra, diguem-ne, vivència i una vivència més mundana, podríem dir-ho d'alguna manera. I fins i tot és una nit de passar assumptes pendents, enllestir assumptes pendents.
Sí, sí, perquè els esperits de la gent que ha mort torna per diferents motius. Alguns perquè en vida no van poder acabar allò que estaven fent i era molt important i tornen a intentar acabar la feina, d'altres perquè estan condemnats a errar eternament per les malifetes que van fer en vida, i alguns, que això és una tradició, una llegenda europea, nord-europea, que va incorporar en el nostre folklore Rovira, perquè els grans escriptors van sentir una gran atracció per les llegendes, i que diu que molts tornen la nit de Tots Sants per fer allò que en vida gaudien molt fent, sigui ballar o sigui cantar o sigui el que sigui. Mm. Són llegendes molt boniques perquè connecten dues realitats, no? Com deies tu, aquesta paret de fum que ens separa dels morts i dels vius.
Està clar. Nit de Nadal més nit de reclusió, de família, però ara l'Estera ens ho deia, la nit de Sant Silvestre també té un punt així, diguem-ne, de misteri. I clar, tot va lligat en aquest calendari en els moments de traspàs, aquestes tres nits. I la nit de Cap d'Any, la nit de Sant Silvestre, la nit de Nadal ho són, també.
Sí, la nit de Nadal la relacionem molt més amb el ritual religiós, no?, perquè celebrem o se celebra el naixement de Crist, però també hi ha tota una part, diguem-ne, de recolliment, perquè és el moment en què la natura s'encalma, en què la gent s'arrauleix i es troba a la vora del foc, i també és un moment en el que alguns éssers fantàstics prenen rellevància. Especialment, però, aquests éssers fantàstics tenen importància la nit de Cap d'Any, i sobretot la nit de les bruixes. Ja deia la dita, per Sant Silvestre les bruixes entren per la finestra. Per tant, no només les bruixes, les bruixes, els bruixots i totes les formes del mal representades pel dimoni, aquesta nit doncs tenen el seu poder àlgid i màxim.
Fa un moment ho deies, aquestes llegendes han sigut moltes vegades fonts d'inspiració d'autors reconeguts, destacava Rovira, però n'hi ha molts més.
Sí, i tant. Mira, jo quan preparava el llibre i un altre llibre que he fet de llegendes de Mar de la Costa Brava, també amb edicions Sivillà, pensava, ostres, d'on prové aquesta fascinació per les llegendes? En el meu cas, prové perquè de petit me n'explicaven moltes, però també perquè les llegendes crec que tenen unes possibilitats literàries molt grans. I llavors no m'estranya que grans escriptors com Maragall, com Verdaguer, ara estic parlant de poetes, o com Sagarra, agafessin llegendes com la de Fragarí o la del Comte Guifré o la del Mal Caçador i les convertissin en poemes, o que prosistes com Rovira adaptessin llegendes al nostre folklore, o fins i tot a vegades jo penso en el cas de Víctor Català, que l'esmento només de començar el llibre. Tu llegeixes la seva gran novel·la Solitud i està plena de llegendes, és a dir, el pastor explica la natura i explica la muntanya a la Mila a través de les llegendes que li va narrant.
Les llegendes expliquen el món en una societat, diguem-ne, necessitada d'explicacions, o són senzillament un color poètic el que estem vivint en una societat com avui en dia?
Jo crec que són una barreja. Moltes d'aquestes llegendes són un intent d'explicar poèticament, màgicament, si volem, o líricament, simbòlicament, tot allò que als humans se'ls escapava. D'altres són una manera de fer com una mena d'exorcisme i treure-se les pors, aquestes pors ancestrals que sempre ens han perseguit, la por a la mort, la por al pas del temps, etcètera, etcètera. I d'altres són deixar anar aquesta vessant, diguem-ne, més fantasiosa, més màgica, que tenim els humans. Per tant, hi trobem una amalgama molt, molt bonica. I a més, una de les coses més atractives de les llegendes per mi, i em sembla que pels lectors, és que la ratlla que separa la realitat de la ficció és molt fina, i que moltes vegades no saps on comença la ficció i on acaba la realitat. I sempre et queda el dubte si t'has de creure i què no.
Està clar. Escolta'm, de llegendes, en aquest llegenda de nit n'hi han d'arreu del Principat, fins i tot de fora, però amb referències a tots els països catalans.
Sí, sí, sí.
Aquí has tingut una feinada important de recol·lecció, sí, i de tria, m'imagino, no?
I tant. Fins i tot amb els editors vam decidir posar un índex geogràfic, de manera que els lectors podran trobar tots els pobles, poblets, ciutats representats, totes les comarques de Catalunya hi estan representats, hi ha llegendes d'arreu, i també de tot el domini lingüístic català, vull dir que hi ha referències a les Illes Balears, a la Catalunya Nord, a l'Alguer, a Andorra i al País Valencià. I com que hi havia tant de material, com tu comentes, doncs va ser una feina de tria, d'organització d'aquest material, i llavors el criteri que vaig seguir va ser, primer, que tots els, les comarques hi estiguessin representades, tot i que hi ha comarques que potser són més riques que d'altres amb llegendes, i també vaig seleccionar aquelles llegendes que em semblava que eren més atractives literàriament i pels lectors i que eren més emblemàtiques d'alguns pobles o d'algunes zones determinades del país.
Doncs Llegendes de nit, de Miquel Martín, que aquest matí precisament l'estava presentant i que ens ha pogut agafar el telèfon ara correcuit un cop acaba la presentació. Que vagi molt bé, gràcies per aquest treball que és interessantíssim. Recordem Edicions Cidillà amb les il·lustracions de David Granato. Miquel, gràcies per tenir la trucada al programa, que vagi molt i molt bé.
Moltes gràcies a vosaltres i que gaudiu del llibre.
Moltes gràcies, una abraçada.